Hola a tothom, som l'Astrid,
la Nerea
i la Maria i som alumnes de l'Escola Valdiri. Som estudiants de quart d'ESO i hem triat com a servei comunitari participar en aquest programa de ràdio Girem el món.
Benvingudes i benvinguts a un nou programa d'aquest podcast que posa el focus en els drets humans, la justícia global i la cooperació entre pobles, un espai de promoció a la pau a través de l'educació i que sorgeix d'un procés de deliberació entre les entitats del municipi, tot plegat amb la col·laboració entre els instituts i el Prat Ràdio i amb el suport de l'Ajuntament.
En aquest nou programa parlarem sobre el treball infantil, una xarxa que encara afecta a moltes societats del món i vulnera clarament els drets dels infants. Per parlar-ne, entrevistarem la Fundació Pau i Solidaritat i l'entitat Sindicalistes Solidaris.
Arrequem, doncs, una nova edició.
Girem el món. El treball infantil és una realitat per milions de nens de tot el món. Segons l'Organització Internacional del Treball, són 152 els milions de nens i nenes que treballen fins i tot abans d'aprendre a llegir o a escriure.
Però què és exactament el treball infantil? L'OIT ho defineix com tota aquella activitat o feina que priva els nens de la seva infància, el seu potencial i la seva dignitat i els perjudica pel seu desenvolupament físic o psicològic.
De fet, el treball infantil és perillós pel seu benestar físic, mental i moral. A més, molts d'aquests infants veuen com han de deixar l'escola per dedicar-se a treballar.
Les causes del treball infantil són molt diverses, però es basen sobretot en quatre punts.
La situació de pobresa de les famílies.
Els infants que estan sols i que, per tant, han de treballar per sobreviure.
La falta d'accés a l'educació.
I també el tràfic infantil. Molts nens i nenes són explotats en fàbriques i indústries a causa de la pobresa dels països en via de desenvolupament on viu.
Però recordem que el treball infantil està prohibit en la majoria de legislacions. Espanya, per exemple, no permet treballar fins als 16 anys. I Europa és el continent que menys explota els menors d'edat per treballar.
En canvi, Àfrica és la regió del món on més s'aplica el treball infantil i Àsia la segona.
Com pot ser que en ple segle XXI continuïn havent-hi tants nens en aquesta situació? Aquesta i moltes altres preguntes les formularem a les entitats que entrevistarem avui.
Però abans és el moment de fer les recomanacions d'aquest capítol i que tenen a veure amb el tema que ens ocupa. En primer lloc, recomanem la pel·lícula Slumdog Millionaire, que tracta un nen sobre de Bombay, a l'Índia, que passa una dona infància i és esclavitat.
També us fem una recomanació literària, el clàssic Oliver Twist de Charles Dickens. La història d'un nen que l'expulsen d'un orfenat i l'ofereixen com a aprenent a qui el vulgui contractar. Després de diverses feines, es fa carterista i una família mira de treure'l d'aquesta situació.
I pel que fa a la primera recomanació musical, escoltem Friendo de Beyoncé.
Themselves.
Hail Marys, I meditate for practice. Channel 9 News tell me I'm moving backwards. Eight blacks left, death is around the corner. Seven misleading statements about my persona. Six headlights waving in my direction. Come on. 5-0 asking me what's in my possession. Yeah, I keep running, jumping the aqueducts, fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, ride for me, try for me, live for me, breathe for me, sing for me. Honestly, guiding me, I can be more than I gotta be. Stole from me, lied to me, nation hypocrisy, code on me, driving me wicked. My spirit inspired me, like yeah. Open correctional gates in high desert. Yeah. Open our mind as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it forever reads.
Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose. Freedom, freedom, where are you? Cause I need freedom too. I break chains all by myself. Won't let my freedom ride in hell. Hey, I'ma keep on running cause the winner don't quit on themselves.
Ha arribat el moment de fer la primera entrevista del programa d'avui. Esther Cavallé, directora de la Fundació Pau i Solidaritat. Bon dia. Abans de res, explica'ns quines accions du a terme la vostra entitat en relació amb la problemàtica del treball infantil.
Doncs per poder... Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos a participar en aquest espai. Primer que tot crec que és important, per tal d'entendre què fa la Fundació Pau i Solidaritat per fer front a aquesta situació de treball infantil al món, parlar de quines són les causes, molt ràpidament, d'aquest treball infantil i després poder determinar per què tenim aquestes línies d'intervenció de la Fundació. La primera és que actualment tenim un model en què gran part de la població de la classe treballadora mundial està desenvolupant l'activitat en condicions d'indignitat, és a dir, d'extrema precarietat i vulnerabilitat. Tenim un 61% de la població econòmicament activa que actualment no té cap tipus de contracte laboral, sinó que desenvolupa l'activitat en la informalitat i gran part en condicions d'extrema pobresa. Això vol dir que són persones que treballen però que no tenen els recursos suficients per garantir el seu mínim vital de supervivència i molt menys de les seves famílies. Tenim un model que engendra un sistema de pobresa multimodal, és a dir, persones que no només són pobres econòmicament, sinó que són pobres perquè no tenen accés a un sistema de protecció o a un sistema de serveis públics que els garanteixi adequadament tot el que requereixen. També un model empresarial que en els últims anys s'ha deslocalitzat i que ha vingut promovent un sistema d'extrema precarització, especialment a través d'aquestes cadenes globals de valor o aquesta activitat econòmica transfronterera que es deslocalitza a països on no hi ha drets laborals garantits, on no hi ha una legislació mediambiental adequada i on a més tenim un sistema d'inspecció del treball molt dèbil que no permet controlar què passa als centres de producció i que a més té un sistema en què hi ha una elevada violència antisindical. Per tant, no permet desenvolupar mecanismes d'acció sindical per garantir que les persones puguin desenvolupar l'activitat en condicions de dignitat. En aquest context, el que la Fundació Pau i Solidaritat ha vingut fent a través de la cooperació sindical i transformadora que impulsem, per una banda, és defensar un model de treball digne per a totes les persones. Un model de treball digne significa tenir drets laborals garantits, tenir un salari just, tenir les llibertats sindicals i la capacitat de dur-les a terme, és a dir, que tu al teu centre de treball puguis participar dels mecanismes d'organització democràtica, és garantir un sistema de protecció social adequat, és a dir, que quan tu tinguis una situació d'acomiadament, de pèrdua de malaltia, de pèrdua de salari, etc., tingues un sistema que et doni la seguretat necessària i especialment que hi hagi una igualtat efectiva entre homes i dones. L'altre element molt important és garantir i impulsar les organitzacions sindicals per tal de que enfortir-les, per tal de que puguin garantir aquestes llibertats sindicals. Quan tenim llibertats sindicals, tenim la capacitat de millorar les nostres condicions de treball. I això passa per tenir un treball digne. Si tenim un treball digne, no hi ha presència de treball infantil. També significa lluitar per un sistema de coherència de polítiques públiques. Actualment, moltes administracions públiques estan realitzant un volum molt elevat de contractació i compra pública de productes que venen d'altres països. Si despleguem mecanismes d'incidència per garantir la inclusió doncs, de mecanismes sindicals en aquests processos de compra i contractació pública, podem promoure mecanismes que assegurin que no hi haurà una vulneració dels drets humans laborals i especialment que no hi haurà treball infantil ni treball forçós. I finalment, també és molt important impulsar els mecanismes d'acció sindical transfronterers o globals, que és un mecanisme que s'anomena així perquè ens ajuda a garantir els drets humans laborals al llarg de totes les cadenes de subministrament i a cada punt de producció. I això permet que a través d'aquesta participació sindical vetllessin perquè no hi hagi treball infantil.
I considereu que el treball infantil és un dels grans problemes que tenim ara mateix a escala global?
Doncs sí, bàsicament perquè hi ha una elevada incidència de treball infantil al món. Estem al voltant de 160 milions de criatures al voltant del món que estan en situació de treball infantil i tenim una elevada incidència de criatures que es troben en situació de treball infantil de les formes més perilloses, és a dir, al voltant de 79. Aquesta xifra no deixa d'augmentar. Per tant, hem de fer front doncs, a aquesta situació. I a més, està tenint un repunt en els grups d'edat que són més vulnerables, que és dels 5 als 11 anys. En els últims aproximadament 8 anys s'ha observat un augment del treball infantil i s'ha concentrat sobretot en aquest grup d'edat de 5 a 11 anys, que són els que tenen una situació de major vulnerabilitat, perquè són més petits. I a més hem de tenir en compte que no és només un problema global a curt termini, sinó que és un problema global a llarg termini, perquè les criatures, quan comencen a desenvolupar una activitat laboral, que posen en risc el seu desenvolupament físic, el seu desenvolupament psicològic a tots els nivells, en molts casos han de deixar l'escola o han de compaginar la feina amb l'escola. Això genera una dificultat afegida, que és que no tindran la formació adequada i quan arribaran a l'edat adulta no tindran un treball en condicions dignes, no tindran més habilitats laborals necessàries i engendrarem més treball infantil. Acabaran reproduint aquest model de treball infantil amb la seva descendència. Per tant, hem de buscar mecanismes per fer front a la realitat actual per erradicar aquest treball infantil ara i en les futures generacions també.
Vale, però com pot ser que encara avui en dia hi hagi tants nens que han de deixar l'escola per treballar?
Doncs, com us deia abans, són totes les causes que hem parlat al principi, no? És a dir, hem globalitzat un model econòmic fonamentat en el neoliberalisme, en què el poder corporatiu s'ha creat gairebé com un sistema jurídic propi, en el qual li permet deslocalitzar-se a diferents punts del planeta a nivell geogràfic i a buscant doncs, la maximització dels seus beneficis en detriment doncs, dels drets humans de les persones. Això el que ha generat ha sigut la promoció i l'augment d'un model que, com dèiem al principi, ha engendrat pobresa. És a dir, ens trobem que gran part de la població mundial es troba en pobresa al voltant de 600 milions de persones, en què tenim gran part de la població desenvolupant l'activitat en la informalitat i això suposa a més que tenim una gran part d'aquesta activitat econòmica es desenvolupa sense el control d'un sistema d'inspecció de treball i molt menys sense un sistema a nivell d'estat que pugui controlar què és el que està passant. I això és la principal causa per la qual actualment tenim aquest model de treball infantil. I aquí hauríem de parlar, que seria gairebé com un punt i seguit, però una altra causística, que és el treball forçós i les víctimes infantils d'explotació sexual comercial, que aquí sí que tenim una elevada incidència, perquè dels 27 milions de víctimes, un 12% aproximadament són infants i d'aquests doncs, víctimes de treball forçós, un 50% acaben amb explotació sexual infantil. I això sí que afecta no només als països on nosaltres podríem pensar del sud global que pot haver afectació, sinó que afecta també a Europa i afecta a nivell mundial.
I quina és la vostra opinió sobre la situació del treball infantil ara mateix al món?
Doncs la nostra opinió és la necessitat, com dèiem abans, d'erradicar-lo. És a dir, el posicionament de la Fundació Pau i Solidaritat i de Comissions Obreres és que davant del treball infantil hem de tenir tolerància zero. Llavors, per això parlàvem de desplegar tots els mecanismes, no? Incidència en l'àmbit de la coherència de polítiques públiques, incidència a través dels projectes de cooperació sindical per enfortir les organitzacions sindicals, per garantir aquests drets humans laborals, per garantir aquestes llibertats sindicals, perquè no hi ha mecanisme major d'apoderament que poder disposar de representació sindical que garanteixi que l'activitat econòmica que desenvolupa una empresa no vulnera els drets humans i especialment no tenim ni un supòsit de treball forçós o de treball infantil. Per tant, és en aquesta línia molt important.
I quina part de culpa tenen les institucions?
Bé, refereixes a les institucions d'aquí o a les institucions a nivell mundial?
Les institucions en general.
En general. Bé, les institucions a nivell de Catalunya han començat possiblement una mica tard en tot el tema de la coherència de polítiques públiques, bàsicament perquè hem descobert aquesta necessitat, no?, de garantir aquestes clàusules socials, etcètera, en els processos de compra pública, i ja fa molts anys que hi ha un elevat impacte de tots aquests processos de compra pública, de contractació de productes que venen des de fora, on es registrava una elevada incidència de treball infantil, és a dir, gran part del cotó, per exemple, que recolectem aquí, doncs, o que recolecta aquí per tots els productes de teixit, ve de la mà d'obra infantil a l'Índia, especialment de nenes que són agafades, no?, per desenvolupar aquesta activitat econòmica. A nivell internacional, és veritat que hi ha hagut un esforç per part d'algunes institucions. Podríem parlar de l'Organització Internacional del Treball, que és una organització tripartita i que és la que ha vingut configurant, no?, totes les normes internacionals del treball, i que en els últims anys, tenint en compte que els sindicats són una de les parts mandants, doncs, de l'organització, s'ha impulsat moltes línies de treball, informes, investigacions, per tal de garantir que poguéssim erradicar el treball infantil. I de fet es van desplegar dos instruments de dret internacional del treball, que és el conveni 182 de l'OIT i el conveni 138. Un és en relació a erradicar les pitjors formes de treball infantil i l'altre està relacionat amb erradicar o designar una edat mínima de treball infantil. Aquests són els dos mecanismes que fins a la data, a través d'aquesta participació sindical i amb una institució de caràcter internacional, s'ha aconseguit, doncs, millorar les condicions. Tot i això, si no establim un mecanisme en què ens fonamentéssim amb un model de globalització que garanteixi el treball digne i les condicions dignes, el treball infantil no deixarà d'augmentar, perquè en els últims 8 anys les xifres han augmentat i anem fent passos cap endarrere. Estem en un procés de regressió o de recessió total.
Ho entenc. Però per què les empreses accepten que treballin menors d'edat? Això és com il·legal.
Clar. Bé, les empreses, en aquests casos, és una pregunta molt complexa. Però, per una banda, hem de tenir en compte com funciona el sistema actual de producció. Nosaltres teníem un sistema, fa molts anys, podríem dir vertical, i ara estem en un procés diferent. No és horitzontal, però sí que s'estableixen relacions entre persones jurídiques, perquè ens entenguéssim, una empresa i una altra, que es fa mitjançant un contracte. I arriba un punt que tenim una cascada de contractació i subcontractació. Com no hi ha un mecanisme que controli aquest procediment, unit a que és un procés que es deslocalitza, és a dir, molts dels béns que actualment se produeixen de mitjana creuen 7 fronteres diferents, segons dades de la UNCTAD de Nacions Unides. Això fa que aquesta subcontratació quedi molt opaca i molts cops no es conegui quina situació de treball infantil hi pot haver. L'altre és que en els últims anys no hem disposat d'un mecanisme de governança corporativa que posi al centre la classe treballadora i les llibertats sindicals. Aquesta governança corporativa s'ha fonamentat en la necessitat de maximitzar beneficis, i moltes vegades, per maximitzar aquests beneficis, s'acaba utilitzant treball forçós i treball infantil. I un exemple que és on s'ocupa el 70% del treball infantil és el sector agrícola. Moltes de les grans latifundis o de les grans marques de productes agrícoles que nosaltres consumim habitualment, el que fan és que fixen uns mínims per arribar al salari mínim als treballadors i treballadores, que implica una productivitat molt alta i treballar el que diem en castellà a destajo. Què passa? Que aquestes persones, quan comencen a treballar allà, porten la seva família, i quan no poden portar, doncs ja no és suficient, acaben portant els seus fills o les seves filles. Això és un supòsit de mà d'obra infantil. L'altre és que tota aquesta part de mà d'obra infantil s'amaga als punts inicials de la baula, de la cadena de subministrament, és a dir, obtenció de matèries primes, sector agrícola en la fase inicial de producció, etc. Tot i això, hi ha un element de manca de voluntarietat. Fins ara no tenim un mecanisme que ens permeti a nivell internacional exigir a les empreses que garanteixin els drets humans. No hi ha cap mecanisme vinculant fins a la data. És a dir, tenim un procés de desregulació complet en l'àmbit del dret internacional públic i no tenim cap mecanisme que ens permeti determinar que les empreses seran subjectes de dret i els hi podrem exigir que garanteixin els drets humans. D'aquesta desregulació n'han tret profit. Llavors, si es deslocalitzen en un país que no té un sistema d'inspecció del treball suficient, que no té un marc normatiu protector amb les condicions i la seguretat de les persones menors d'edat i que tot i tenir, a lo millor, fixada una edat mínima, no es complix, per obtenir màxim benefici, doncs segueixen utilitzant el treball infantil. Per això és tan important l'acció sindical global, és a dir, tenir la capacitat de desplegar mecanismes transfronterers, que és el que passa amb els acords marc global o els acords marc internacional o els acords marc europeus, que ens ajuden a arribar fins a l'últim punt de la cadena global de subministrament.
I com és que a Europa també hi ha pobresa, però gairebé no hi ha tant treball infantil?
Segurament perquè potser tenim dos elements inicialment, que seria un marc normatiu més protector, un sistema de protecció social i d'atenció a la infància, a la infantesa, i després perquè hi ha mecanismes d'aquest sistema de protecció que garanteix certes transferències a les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. Però hem de recordar que sempre hi ha un nivell de treball infantil encobert, que potser és més difícil de detectar, i també seguim tenint víctimes d'explotació sexual infantil i de tràfic infantil. No hem de recordar, doncs, que, o no hem d'oblidar, perdó, que quan vam iniciar el conflicte a Síria hi havia països propers o que recentment han entrat a la Unió Europea que estaven ocupant nens a algunes fàbriques i criatures que un cop van arribar a la frontera europea van desaparèixer perquè estaven sent víctimes d'aquest tràfic humà que és una de les pitjors formes de treball infantil. Per tant, sí que hi ha certa incidència. El que passa és que possiblement és més desconeguda del que voldríem.
Mare meva. I s'ha reduït el treball infantil en els darrers anys o dècades o ha augmentat?
Doncs el treball infantil ha augmentat. Entre 2012 i 2016 vam patir una reducció molt important. Vam passar de 168 milions a 152. Però del 2016 al 2020 vam augmentar de nou fins a 160 milions. Ara mateix són les últimes estimacions que va fer l'Organització Internacional del Treball. Se diu que són estimacions perquè, lògicament, no hi ha cap estat que tingui interès en registrar quantes criatures hi ha treballant. Però arran de la crisi de la Covid-19, en què moltes criatures van deixar l'escola, perquè en aquell moment doncs, va haver un tancament d'escola, i també unit a que moltes famílies van perdre la feina, va augmentar la situació de pobresa a moltes llars, moltes d'aquestes criatures que van deixar l'escola o no hi van tornar, o al tornar-hi van haver de compaginar-ho amb una activitat econòmica. Llavors es pensa que possiblement aquesta xifra augmentarà. I van fer com dos escenaris. Una, que superés els 200 milions, perquè les mesures que s'han aplicat a gran part dels estats són d'elevada austeritat i no va haver un sistema de protecció, o si es va arribar a desenvolupar un petit mecanisme de protecció social, que és alguna cosa que s'està avaluant encara en l'actualitat, doncs s'estimava que podria haver augmentat fins a uns 168-169 milions de víctimes de treball infantil. Per tant, segurament, quan tornarem a fer les estimacions, és possible que arran de la Covid-19 hagi augmentat aquest volum de criatures víctimes de treball infantil.
Mare meva. I com afectaria a un nen si deixés de treballar i comencés a estudiar en una escola?
Clar, el treball infantil té una afectació a nivell psicològic i a nivell físic, és a dir, una criatura per desenvolupar-se adequadament necessita anar a l'escola, necessita jugar, necessita tenir temps de descans, necessita desenvolupar-se com a ésser humà. El fet de poder tornar a l'escola ens garanteix aquest desenvolupament emocional, aquest desenvolupament físic, però també ens assegura i ens garanteix un altre element, que és l'accés a l'educació i l'accés a una formació bàsica. L'accés a la formació bàsica, per una banda, ens assegura poder tenir un treball en condicions dignes perquè tenim les habilitats i la formació adequada. Però també en molts casos, i especialment en el cas de les nenes, és un mecanisme emancipador que no només reduirà la mortalitat infantil, la mortalitat materna al moment del part, sinó que millorarà les condicions seves i de futures generacions. Llavors, és molt important garantir l'erradicació del treball infantil i assegurar un accés universal, públic i gratuït a un sistema educatiu de qualitat a totes les criatures.
Doncs, Esther Cavaller, directora de la Fundació Pau i Solidaritat, moltes gràcies.
A vosaltres.
I ara arriba el torn d'entrevistar a Sari Revuelta, de Sindicalistes Solidaris. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quan es va fundar?
Bueno, nosaltres som una ONG que treballem en tot el treball digne i som una fundació que impulsada pel sindicat UGT de Catalunya, el 1988.
I com a organització, quins objectius teniu en aquest àmbit?
Els nostres objectius van lligats al treball, al treball digne aquí i al món. Defensem el dret humà laboral i treballem per avançar en l'objectiu de desenvolupament sostenible número 8, que és el que determina parlar del treball digne al món.
I com feu per a conscienciar la gent sobre com de negatiu és el treball infantil?
Bé, nosaltres, igual que ha comentat l'Esther, bàsicament defensem el treball al món, perquè si hi ha condicions de treball en qualsevol part del món, els nens no seran mà d'obra utilitzable com són ara. A més a més, també defensem el dret i la necessitat de que hi hagin organitzacions sindicals que defendin aquests drets, no? Només les societats que estan ben organitzades poden ser democràtiques, i molts dels llocs on es produeix el treball infantil són societats pobres, poc desenvolupades i amb governs normalment dictatorials, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera.
I noteu que l'educació és capaç de remoure consciències? Canvieu la mentalitat de la gent respecte al treball infantil?
L'educació en tots els àmbits, en qualsevol àmbit, és un element fonamental. És un element fonamental, primer, per un mateix, per aprendre, per adquirir coneixements. Quan tens coneixements, quan tens una formació, quan coneixes realitats, adquireix també consciència. Eres més conscient, eres més, entens millor què és el que passa al teu voltant. I, per tant, el treball que es fa, per exemple, aquí a Catalunya, i concretament amb aquest programa que ha estat promogut per l'àrea de cooperació de l'Ajuntament, el que fa i en el que participeu alumnes de l'ESO, és un element molt important, no? Perquè això contribueix a que siguem conscients de realitats que ens envolten.
I on i com actueu normalment?
Nosaltres, concretament, treballem en dos països, un és el Marroc i un altre és el Salvador. En el Marroc, sobretot, lo que es produeix una situació tan peculiar que fa referència a lo que parlava l'Esther, i és que és un país que, en teoria, té una normativa laboral i té una legislació, però les organitzacions sindicals són menys tingudes. Per tant, aquests drets normalment no es respecten. I ens trobem, per exemple, a nivell del treball infantil, que no és que el govern admeti, perquè hi ha una edat límit que té la normativa del Marroc, que són els 16 anys, que no poden treballar, però la pròpia administració no fa res per controlar. Per exemple, l'educació en teoria és obligatòria, però no hi ha cap control. És a dir, els que van a l'escola i els pares que no poden portar els fills a l'escola doncs no el porten i no passa res. No hi ha cap control sobre això. Mm. Llavors, nosaltres, en concret, en el Marroc, en fem un projecte que és d'educació en les escoles, treballant amb el professorat d'allà del Marroc, per donar-los eines, formar-los amb ells, el professorat, per donar eines perquè puguin afrontar l'abandonament escolar. Perquè en molts casos un nen va a l'escola durant un període de temps i de cop i volta deixa d'anar-hi, no sabem molt bé per què. Pues és buscar eines perquè el professor pugui apropar-se a aquelles famílies i fer-les entendre la importància que té l'educació per al seu fill.
I també feu pedagogia amb administracions o empreses? Al cap i a la fi, són els que han d'impedir que hi hagi treball infantil.
Sí, en aquest sentit, l'Esther comentava, aquí a Catalunya hi ha un projecte que és el de drets humans i empresa, que té la voluntat d'aconseguir que hi hagi un control, que és el que ja he explicat abans, que hi hagi un control de les empreses, que en molts casos són empreses d'aquí, de catalanes, o que treballen aquí, però que produeixen els seus productes una part de la producció com ja he explicat, es fa en un segon país, i aquest a la seva vegada fa una subcontratació a altres. Llavors, és exigir que almenys des d'aquí hagi un control d'aquestes empreses de què és el que fan allà. No és suficient com que aquestes empreses diguin nosaltres al Marroc o a l'Índia complim amb la normativa del país. No, han de respectar la normativa europea, la normativa que hi ha a l'OIT, la normativa d'on sorgeixen aquestes empreses. No importa on estiguin fabricant, on estiguin produint, on estiguin treballant.
I creieu que els infants europeus, per exemple, són conscients del privilegi que suposa accedir a l'educació?
Bueno, crec que a vegades no. Crec que a vegades no són molt conscients, però bueno, aquí està la tasca tant de les administracions com del sector educatiu, com de la societat en general i com de les organitzacions socials i sindicals, com nosaltres, i com d'altres organitzacions que hi ha aquí, per exemple, en el Prat, hi ha altres ONGs que també treballen el tema dels drets humans en diferents aspectes. I bueno, doncs, a poc a poc la gent es va conscienciant d'aquesta situació, que a més en els últims anys, com ha dit la Esther, s'ha agreujat per el tema primer del Covid, i ara amb tots els conflictes bèl·lics que hi ha, també s'està produint molts refugiats, molts desplaçaments, i el col·lectiu més alt de persones refugiades i desplaçades són dones i nens, precisament, que deixen de tenir accés a l'educació i que han de buscar-se la vida junt amb les seves famílies per sobreviure.
I sou optimistes de cara al futur? Creieu que s'acabarà erradicant del tot el treball infantil?
A veure, això és el que ens agradaria, i encara que a vegades un pugui ser una mica pessimista i dir, ostres, si és que en lloc d'avançar hem anat cap enrere, com ha comentat l'Estès, les dades s'han augmentat. Però no, hem de ser optimistes, i això significa que hem de seguir treballant, que no hem d'afluixar, que no hem de dir, pues, com no puc fer res, no faré res. No, hem de seguir treballant tots. I ara hem de fer un treball important, és el de conscienciació.
Doncs molt bé, Sari Revuelta, de Sindicalistes Solidaris. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Back is again from a long day's work. There is so much that she must clean. And her employers wasted no kind words. For today she turns 13. He has a story that millions of children share. We must come together, but there's no time to spare. Now is the time to unite, take a stand for children's rights, to dream, to learn, to play, to grow in safety day by day. We all must do our part to give these lives a brand new start. On us the futures depend. Depend. We try labor to our end. Now his lungs are burning from the dust he breathes, and tunnels deep beneath the ground. He doesn't always get the food he needs, but it's the only bed he's found. He has a story that millions of children share. We must together, for there's no time to spare.
Shine, baby. tales run walking on the golden woman. It's a dance to be in school. We must support each family and crazy sin and certainty.
152 million, that's so many children.
Working hard, no golden one, when each of them should be in school.
Provide for those in poverty, make school accessible and free.
Now is the time.
Hem sentit la segona i l'última recomanació musical d'avui dia, Take a Stand, de Kids United Nouvelle Generation.
En aquesta edició de Girem al món hem arribat a les següents conclusions.
La vida avui és molt difícil d'altres continents. Aquí som molt privilegiats i el treball infantil, tot i que hi ha provesa, no és habitual.
Estem agraïdes d'estudiar perquè som de famílies treballadores i malgrat això no hem de treballar des de la infantesa.
Gràcies per escoltar-nos. Us esperarà la pròxima edició de Girem al món, en la que qualsevol de dalt tema conflicte obert entre Israel i Palestina.